els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Avui, als Camins de la Música, anem a visitar un monument. Un monument com pot ser, no sé, un edifici enorme, preciós, històricament important, però amb qualitats artístiques innegables de les que gaudir. Un monument on hi ha una sèrie de personatges que vos vaig esmentar de manera breu i que segurament en altres dies també en parlarem d'ells. Avui, en els Camins de la Música, vos vaig a posar una gravació absolutament històrica. És la gravació feta per Wanda Landowska, una teclista que es va dedicar a començament del segle XX a fer reviure de les seues cendres un instrument que tot el món donava ja per mort perquè el piano li havia sobrepassat en les seues característiques tècniques, mecàniques i de sonoritat, més volum, més matisos, etc. etc. Però aquella dona, Wanda Landowska, pensava que no era així. Wanda Landowska, que va néixer el 5 de juliol de 1879 en Varsovia, i que va anar estudiant per diversos puestos, per Berlín, per Dresde, per París, finalment, era una absoluta enamorada de la música de Bach i entenia que la interpretació d'una peça musical, i això és un debat que encara continua i continuarà in secula seculorum, perquè no és possible arribar a saber com s'interpretava en el segle XVII o en el segle XVIII les composicions d'aquesta època, però que, segons ella, calia fer-ho amb els instruments per als quals s'havia escrit la composició. A principis del segle XX, Bach era un semidesconegut, que tan sols Mendelssohn havia rescatat una passió poc abans, però no era un autor realment de moda, per dir-ho així. Wanda Landowska va empenyar-se en reviure tant la música de Bach com l'instrument per al qual s'havia escrit molta de la seva música. Estic referint al clave, al clavicèmbalo, al clavicordi, a tots aquells instruments de tecla en què la sonoritat de la música es fa no com en el piano colpejant la corda que dona la nota, sinó amb una mena de púa que pulsa la tecla, una mena com d'arpa mecànica. En aquells moments, en els principis del segle XX, per als anys 15-20, no hi havia claves en bones condicions ja, eren tots instruments molt vells, instruments amb poca sonoritat, tant perquè estaven envellits com perquè d'entrada el clave era un instrument que no estava pensat per a fer concerts en grans locals, sinó més bé per a música feta en una habitació, i per tant no necessitava una gran sonoritat. Però convençuda Landowska de que calia fer l'esforç, li va encomanar, un cop s'havia traslladat en l'any 20 a París, on va formar una escola de música que competia amb la de Nadia Boulanger, que alguna vegada hem esmentat en aquest programa com a focus d'ensenyament musical de tots els artistes que estaven per París en aquell moment, va encomanar, com estaven dient, la construcció d'un nou clavicordi segons instruccions precises que ella li donava al constructor més important en aquell moment de pianos, el senyor Pleyel. I amb aquestes instruccions, Wanda Landowska va poder tindre a mà uns instruments que pensava que sonaven com calia i que, a més, tenien el volum sonor necessari per a poder fer uns concerts en una sala de concert estàndard de la seva època. Doncs bé, i ara apareixen altres personatges. El tercer personatge és el comte Kaiserling. El comte Kaiserling era un senyor diplomàtic, era ambaixador de Rússia en la cort de Saxònia i havia recomanat per a aquest cort com a compositor a Johann Sebastian Bach. Era un home absolutament enamorat de la música, un melòman, i tenia al seu servei molts músics. Era un home que, diguem-ne, que el seu caprici era tindre al seu voltant sempre música, bona música. El conte Kerserling tenia un problema, que era l'insomni. Era un home que les seues preocupacions o la seva forma de ser, o pot ser algun tipus de malaltia, li feia ser insomne. I va pensar en encomanar-li a Bach l'escriptura d'una composició per a acompanyar-li en les seues nits d'insomni, i ja que no dormir, sí almenys descansar amb una cosa que per ell era plaent. Al servei del conte Kerserling estava un jove clavecinista que es deia Johann Gottlieb Goldberg, i per a ell, Johann Sebastian Bach, un Johann Sebastian Bach ja maur, en 56 anys, estem parlant de l'any 1741, va composar les conegudíssimes variacions de Goldberg, que en la primera gravació que va fer Banda Lambdoska al clavicordi l'any 1933 és allò que aneu a escoltar avui en els camins de la música. Vaig a callar-me ja i us vaig a deixar a aquestes variacions Goldberg gravades per Banda Lambdoska, la primera gravació que se feia amb clavicordi, repetís, perquè s'havia fet una gravació anterior al piano, que era la forma en què habitualment s'interpretava, quan s'interpretava, que era poc, aquestes composicions de Bach. Vos deixo ja en les variacions Goldberg, que tenen una estructura repetitiva. N'hi ha una àrea inicial que dona el tema que després es repetirà, després 10 grups de 3 moviments, un en una forma lliure inicial, una variació lliure, una segona amb una mena d'arabesc i una tercera en forma de cànon, i s'acaba amb una repetició de l'àrea del començament. Pues deixe a la gravació feta a 1933 de les variacions Goldberg interpretades per Banda Lambdoska. Espero que el cas vostre no sigui el del conte Kaiserlin i l'escolta d'aquesta delícia musical no hagi estat condicionada per cap tipus d'insomni, sinó que ara, tranquil·lament, si és que l'escolteu de nit, se n'aneu a dormir amb l'ànima absolutament serena. Segurament, en pròxims dies, continuem parlant d'alguns dels protagonistes de la música d'avui, fonamentalment de banda l'Amdosca, segurament, que és un personatge que va tindre realment una vida fins als 40 i 50 anys. Una vida realment molt agitada, perquè li varen pillar les dues guerres europees anomenades mundials en llocs inadequats, per dir-ho així, no? La primera li va pillar en Berlín estudiant i va anar-se'n cap a Suïssa, on va estar durant tot el temps que va durar la Primera Guerra Mundial. I en el cas de la Segona Guerra Mundial, en l'any 40 la va pillar, per dir-ho així, en la seva benvolguda escola de música pròxima a París, i va tindre que fugir davant de l'avanç dels alemans, dels nazis, que varen assaltar finalment la seva residència, on no va poder salvar quan se n'anà ni pràcticament la majoria dels instruments, ni els seus llibres ni papers, la qual cosa li va produir una enorme tristesa. Va estar refugiat durant algun temps en una localitat pròxima als Pirineus i després, ja l'any 45, se'n va anar als Estats Units, on de manera provisional se'n va anar a viure a un petit poblet perdut per les muntanyes de Connecticut. Allí va estar molt ben rebuda pels americans, però això ja va ser una altra història. Amigues i amics dels Camins de la Música i de Ràdio Clara al 104.4 FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim Camins de la Música. Adeu.